Ja la trobo a faltar, jo, la sintonia.
Jo també. Jo també, jo també.
A veure, a Carme és... Serrallonga. Ara, durant la publicitat, ja començàvem a parlar-ho, vull dir que els oients sàpiguen que ja he rebut informació al respecte.
Per identificar, sí, per identificar el personatge. El 8 de març de l'any 39 funden l'escola, l'Isabel de Villena, van a totes, i aquesta colla de valents s'adrecen a la Carme Serrallonga, que ja era una professora... Ja tenia una certa experiència en aquest camp, i a més, era un intel·lectual de bandera. És traductora de Bertolt Brecht, és traductora de Michael Ende, Pirandello, parla hebreu, llatí, alemany, francès, italià, català, castellà... a més, al final de la seva vida, interessada per l'obra de Chekhov, decideix estudiar rus per poder-lo llegir a la llengua original. Potentíssima.
Quina sort, eh? Has de treballar-t'ho, eh?
Però és una sort haver tingut una dona així.
Exacte.
Per què? Perquè el 8 de març de l'any 39 comença aquesta aventura a l'Isabel de Villena amb tres fronts oberts. Tres. Sota el franquisme, primer de tot, que ja és un ambient extremadament hostil...
I és principi de postguerra, vull dir que encara és el moment...
En què ella es compromet a ensenyar en català a on nens i nenes, en la mesura que es pugui, l'any que es pugui, això no passa fins a l'any 58, imagina't, hi hagi una coeducació que, per tant, puguin tornar a estudiar junts nens i nenes, que, repeteixo, no passa fins a l'any 58. Ella ho prova, ella ho va assajant a les classes, intenta, i quan arriba l'inspector, ràpidament, nens, cap a l'altra classe, la buida. Cap a la classe buida, i els nens corrien cap a la classe buida, i llavors arribava l'inspector, hola, buenos días, ja t'imagines la cosa, no? A mi sí. Que no m'adivica això al ballenc. És que jo aquests dies veig a casa
no,
i penso...
No, perquè els del ballenc vas veure les imatges.
Sí, bueno.
No era l'inspectoret de tal, vull dir, uns tios de 2 metres, eh?
El guàrdia civil, sí.
No, però el que et anava a dir, o sigui, ella deia, ja sí. Ho fa d'amagat, bueno, que sí. Barreja nens i nenes, i quan saben que ha de venir l'inspector, nens! A l'altra classe!
Bueno, i a més, girava el retrat de Franco, i a darrere el retrat hi havia un paisatge de... hi havia uns paisatges de Catalunya a la classe, quan arribava l'inspector girava i hi havia el retrat de Franco. Bueno, Xavi, vull dir, això ja... Hosti. Home, esclar, això el dia de cada dia, i tot és en castellano. Oh, però què penses que estem fent aquí ara? És que venim d'això, eh? Vull dir, tot això que estem discutint aquests dies, no és un caprici. Tot això, vull dir, és la lluita contra el feixisme, contra una gent que no vol que facis el que tu vols fer. Punt, ja està, és que la discussió s'acaba ràpid. I aquest personatge és absolutament demolidor perquè obre aquests tres fronts. I saps què passa? Que té un èxit espaordidor, una cosa sensacional. Perquè, a més, ella, que tenia aquesta intel·ligència tan profunda, tan ben formada, era una molt bona professora, i comença a obrir aspectes... Clar, l'encàrrec que li fan és que torni a portar sota el franquisme totes aquelles ensenyances que l'Institut Escola, d'aquella revolució pedagògica que va ser tan important, sobretot aquí a Catalunya, el moviment de Rosa Sensat, tot això, en què la creativitat dels nens preval, s'ensenya música, s'ensenya teatre... A l'Isabel de Villena s'hi ensenyava mímica, fins i tot.
Que dius.
I aleshores, la Carme Serrallonga...
Perdona, el Teros està fent uns ulls com unes taronges minut a minut,
És un gran personatge, és una gran honorable, i a més, els exalumnes la recorden amb molta estima, perquè els hi va donar un tipus de creativitat, d'ensenyament molt especial. La Carme Serrallonga ja ho era molt especial, i per tant, Carme Serrallonga i Calafell neix a Barcelona el 1909, va traspassar l'any 97, i aquesta escola amb valors del moviment renovador de l'Institut Escola de la República va agafar una gran volada, però d'una manera excepcional, perquè la Carme Serrallonga, per pagar les factures, es va arribar a vendre a casa seva. Tu pots imaginar això? El compromís que tenia amb l'escola i els nens era total, absolutament absolut i definitiu. A més, va saber introduir, a part d'afrontar els pagaments com bonament podia, es van haver d'anar traslladant de cases de la zona alta de Barcelona fins que l'any 78 una cooperativa de pares va aconseguir crear l'escola que encara hi ha avui dia, l'Isabel de Villena, a les Esplugues. Per tant, estem parlant d'una lluita al llarg de dècades, d'una colla de pares i alumnes, i ella, la professora, una mica l'alma mater, que se la juguen i creen, això és molt interessant i és el més important d'aquests personatges, creen escola. L'escola Isabel de Villena és la primera.
És un precedent.
Després, aquell mateix any, els de l'escola Virtèlia segueixen una mica aquesta estela, seguint els antics ensenyaments de l'escola Blanquerna, que també s'havia tallat amb la Guerra Civil amb vèncer els nacionals de la dictadura de Franco. Segueix l'escola Nausica, Talita, mítica escola Talita, l'escola Tagore, del Ramon Fuster, del gran pedagog, un Ramon Fuster molt desconegut també, l'escola Tagore a Bellaterra, un personatge també que l'any 57 funda amb la que era la dona del Frederic Roda, una escola a Bellaterra, també centrada en aquest àmbit de la coeducació, l'ensenyament en català, la creativitat com a motor de les aules, les arts plàstiques...
Una escola moderna.
Una escola moderna.
Al final,
al cap i a la fi. Que no s'explica de cap altra manera que a través d'aquests personatges tan potents que les van engegar. Perquè la potència intel·lectual d'aquesta gent, la força pedagògica que els empenyia, es va transmetre molt bé a través dels alumnes. I els alumnes, tot això, encara que siguin nens, ho captaven perfectament. I per anar a classes de música, se n'anaven al Palau de la Música. Les Carme Serrallonga, perquè els nens aprenguessin música, se'ls emportava al Palau. Saps què ha de ser, això? Vull dir, per tant, tot tenia un sentit anti el que hi havia aleshores.
Sí.
L'escola té un èxit importantíssim. Malgrat les dificultats, els pares s'hi aboquen de ple. Els nens, tots els nens portaven bata, perquè no hi hagués diferències socials. No s'hi ensenyaven ideologies ni religió.
Això quan alguna vegada hem parlat de la bata, no? I el debat de si bata, si bata, no? És veritat que molts mestres que ho defensen diuen això, no? En el moment en què tu poses una bata, desapareixen una samarreta de marca que porta una o una samarreta d'estartalada d'una altra, no?
Jo penso que any que passa, any que això va ser més important, perquè el nen que té el cocodril aquí, o la Nike, o el no sé què, doncs té el mateix estatus que l'altre nen que no ho té. I això avui dia marca moltes diferències. Per tant, és una escola, la Isabel de Villena, que té tot això al darrere i aquest personatge que una mica va donar un món de llibertat. Tu saps de l'Astèrix i l'Obèlix? Doncs jo llegint fa uns anys, el 2012, al Palau Robert, es va fer una exposició sobre la Carme Serrallonga, que es deia Parlaré a classe. Esclar, parlaré en català. I el Piti Espanyol, que era el que la va comissariar, parlava en un racó de la Gàlia. En un racó de la Gàlia, una senyora es va atrevir a crear aquesta escola amb tots aquests ideals. Sota el franquisme i punts suspensius...
Sota el franquisme no. O sigui, des de l'any 39 és l'inici. O sigui, és allà mateix. Acaba d'acabar-se la guerra, vinga.
En el mateix moment que passa, ella crea això. A més, aquí hi ha alumnes com el mateix Sergi Pàmies. Aquí surt la Carme Sansa. Aquí surt, Que, per cert, quan a l'any 58 es crea, a l'Isabel de Villena, es crea l'Estudis Eiximenis, que és la secció Nens i Nenes, conjuntament, de manera oficial, diguéssim, ho codirigeix el Ricard Albert i Llauró, que és un altre director que, en cooperació amb la Carme Serrallonga, doncs, escolta'm, ells dos això tiraven d'un carro que era molt difícil, que tenia les rodes quadrades, però que realment els pares ho tiraven endavant.
M'has parlat de Sergi Pàmies i de Carme Sansa. Carme Sansa, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Carme.
Què tal?
Carme Serrallonga, que a mi el que més em fascina sempre de mal genís és que ens descobreix personatges que per un públic molt, molt ampli no són absolutament desconeguts i que tenen aquesta història impressionant, una biografia enorme i una feinada de por a la seva trajectòria. Explica'ns tu que la vas conèixer i que, vaja, que vas anar en aquesta escola. Com recordes la Carme Serrallonga, tu?
Bé, mira, abans de tot vull fer un aclariment. El Genís ha dit que no s'ensenyava religió. Sí, anava a classe de religió qui volia, no era obligatori.
Llibertat, cert.
Però teníem el pare Xavier d'Olot, que era un caputxí magnífic. I bé, els que volien anar a classe hi anaven. Era un home obert, esplèndid, explicava la religió d'una manera molt, molt oberta i molt bé, però, en fi, el que no volia anar-hi, doncs no anava a classe i ja està. Bé, després d'aquest aclariment vull dir que...
No, però ben aclarit, és important. És, sí, jo crec que ens dibuixa el personatge, també. Que donava la llibertat absoluta per fer això sense tenir
exactament
un punt de vaja, no sé...
Exactament. I eren molt amics, la Carme Sarallong i el pare Xavier es respectaven molt i jo si he vist plorar la Carme Sarallong un parell de vegades, o la vaig veure, una vegada va ser quan va morir el pare Xavier. Bé, un cop aclarit això, he de dir que el dels estudis de Ximenis, aquesta escola, era la part dels nois. O sigui, no anaven a veure.
No
estava permès estudiar nens i nenes.
Evidentment.
Junts, no? De petits hi anàvem. Després, al batxillerat, quan començava el batxillerat, els nois se n'anaven a altres escoles. No sé, el meu germà va anar al Liceu Francès, per exemple. Aleshores, què passava? Que alguna vegada s'havia tingut algun alumne que era més gran, se'l mantenia allà, i, evidentment, es dissimulava, com heu comentat això de l'inspector, que de tant en tant passava un inspector. I aleshores la Carme Sarallonga ens deia jo trucaré, és igual, quatre trucs a la porta, vol dir que entro amb l'inspector, i si algú està donant la lliçó en aquell moment, està fent a la pissarra allò que està explicant alguna cosa, com que ho fèiem tot en català, esclar, deia, doncs, us poseu a parlar en castellà. Jo pensava que no em toqui, perquè jo no en sabia les hores de joveneta.
Perdona, Carme, o sigui, era el, primer el gat i la rata i després, a més, amb codis, per exemple. Ara jo m'imagino la situació, Carme Sarallong que està passant pel passadís i notes que a la porta hi ha un... I penses... A parlar castellà!
Que bé l'inspector!
Bueno, niños! Sí, sí, sí. I els pobres nens, que a més si no en sabien gaire de castellà, que es notava molt, però vaja. Aquesta era la situació. Hi havia un codi.
Exacte, hi havia un codi per el dia que de tant en tant venia un inspector a veure què passava.
I escolta'm, bueno, Carme, sí.
Sí, digue'm.
I aquí hi havia una tasca pedagògica important, de sobretot donar classes de teatre.
Bé, no classes de teatre. Jo el que havia fet de petitona, que jo vaig anar, no havia fet als 4 anys, teníem classes de dibuix, teníem classe de rítmica, que ballàvem, vull dir, era molt divertit, vull dir que sobretot de molt menuts, quan a veure els estudis doncs no cal que siguin i no són prou forts ni has de passar hores estudiant, totes aquestes activitats hi eren, cantàvem molt. Fèiem música amb el mestre Cervera i ens ensenyava cançons i cantàvem, etc. Però també el pare Xavier també ens ensenyava música. I bé, havíem cantat Can Gregorià amb ell i era una meravella, no sé, era molt divertit. Moltes classes, quan venia el bon temps, vinga, va, agafeu la cadira i la llibreta i anem al jardí, perquè estàvem en aquell... Bueno, quan jo vaig estudiar-hi una torre del carrer Emancipació, que era on vivia la Carme Sarallonga.
Tu estaves a Emancipació número 32.
Jo estava, exacte, Emancipació. Jo vaig estar a Emancipació, vaig fer el batxillerat allà, i després...
Emancipació, com a nom de carrer, ja, a més, a sobre això, eh?
Sí.
El nom del carrer, a sobre aquest.
Exacte, sí, molt bé. Doncs jo vaig estar el batxillerat allà, i després vaig estar-hi 6 anys de mestre, que després ja ho barrejava amb el teatre i feia una mica tot. Però vaig estar amb un canalla de 6 o 7 anys, el primer grau de primària, que dèiem aleshores.
Caram, o sigui, una mica l'escola et va captar.
A mi, bueno, va ser un privilegi. Quan ets molt menuda, doncs no ho saps, penses que les escoles totes són així. Després ja vas veient que no, vas veient l'ambient, evidentment, del que estava passant, aquella cosa fosca i terrible del franquisme, i veus que tens molta sort, que a més anàvem d'excursió, o hem d'anar a Empúries, que hem de veure tot allò que està interessant, o anàvem un dia, no sé, a Tossa de Mar, a la platja.
Perquè, perdona, Carme, de quin any a quin any tu vas d'alumne?
A veure, jo vaig néixer el 43, el 47 ja era a l'escola.
Imagina't.
O sigui que...
En època duríssima, en aquest sentit, clar.
Sí, 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 però allò era com un oasi, no? És que t'arribava la Maria Aurèlia Campmany, que era professora, i t'explicava una
pel·lícula... Maria Aurèlia era professora?
I tant, durant molts anys, i molt amiga de la Carme Serrallonga.
Sí, sí, és que tot això és una xarxa que es fa en aquesta escola, eh?
Hi ha una pila de... Ens està trucant una pila de gent, no crec que puguin passar tots en antena d'exalumnes, però tinc també un parell de missatges, com l'Aitor, que diu, jo era molt petit i ella gran, però la recordo entranyable com a professora de música, diu, ensenyant-nos el vestit d'en Pasqual. Un altre oient que diu, l'única mestra que he tingut que ha fet que deixés de jugar a barquets a classe per escoltar-la.
Fixa't.
Imagina't.
I ara a veure si algun altre oient el passarem també per antena.
És d'aquells personatges que desconeixem força, però que té una profunditat immensa. Ja veus tu la quantitat de descobriments que en un moment es poden fer.
Era una sàvia, era una dona amb una capacitat intel·lectual enorme. Jo havia fet música amb ella al marge de la classe, jo em quedava a dinar allà. Llavors una estona i em feia amb solfeig i piano, sí, particularment, diguéssim, això vaig començar als 7 anys, després, mira, vaig ser tonto i ho vaig deixar, però... I ella, la música, ella hauria pogut ser una concertista de piano, però li interessaven tantes coses que va dir, jo no puc estar tantes hores només dedicada a una cosa.
Home, si quants idiomes has dit que parlava...
Mira, te'ls dic, hebreu, llatí, grec clàssic, àrab, alemany, anglès, francès, italià, a part del català i castellà, i quan se li acaba la vida decideix que en tot el que li agrada a Chekhov estudiarà rus.
Sí.
I a més, tenia nivell de concertista de piano, eh?
Exacte.
Ah, però Carme...
I l'eusquera també.
Què dius? Aquest no el tenia apuntat.
Ella va dir, sí, jo és tan estrany, tan diferent, aquesta llengua que jo vull conèixer, i tenia amics, a més, al País Basc, i jo ho he de conèixer, i una època, abans del rus, va estudiar eusquera.
Carme, una darrera pregunta sobre el personatge. Jo, que no l'he conegut i jo no sabia quina actitud tenia, com me l'he d'imaginar? És una professora d'aquelles que imposen, o de tracte extraordinàriament amable, o... Com era?
Imposava una mica. Mm-hmm. Era una persona que podia ser molt amable i una dona generosa, perquè, en fi, tota la trajectòria seva ja es veu que és d'ensenyar als altres i d'abocar-se a fer les coses molt bé, no perdre la llengua, etcètera, això que ja heu dit. Però era una persona que, sí, que podíem... que tenia un punt inclús de dura, però bueno, de rigorosa, no sé com dir. Era una persona rigorosa i ja està, però en fi, després també m'agradaria parlar un moment de la fundació de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Perquè, de fet, l'Adrià Gual va ser com una filial del Villena. Va ser el Ricard Salvat, evidentment, però és que el Ricard Salvat també havia donat classes a l'Ideal de Villena. Jo l'havia tingut fent literatura a la Carme Serrallonga, amb classes de llatí, literatura, etc. La Maria Aurèlia també, però el Ricard Salvat, la Maria Aurèlia, la Carme Serrallonga, tots aquests van ser el Ricard Albert, que era el meu padrí, era oncle meu, era un germà de la mare, jo em dic Sansa Albert, i aleshores aquest senyor Albert, que també donava classes a l'Adrià Gual, d'història de l'art, i el Villena de geografia i d'història. I a part, la Carme Serrallonga havia dit moltes vegades, jo sense l'Albert, perquè li deia així pel cognom, jo sense l'Albert no hauria pogut fer tot el que he fet. Era la persona a l'ombra, però al seu costat sempre, des de la universitat, que es van conèixer i que tontejaven allà, que deia la Carme.
Carme, t'ho moltíssim. La Carme Sansa, que va ser, vaja, evidentment coneguda per tothom, actriu, i que va ser alumna de la Carme Serrallonga, de la honorable català que volíem avui parlar. Moltes gràcies, Carme. Una abraçada ben forta.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
I molt ràpidament, el Ricard. Ricard, bon dia.
Bon dia.
Ex-alumne, també?
Sí, ex-alumne. Primer de tot, em permetràs que primer dius que heu parlat amb una de les millors interlocutores que podíeu parlar, la Carme Sansa, exprofessora meva.
Apa, també. Mira la línia, això, eh?
Sí, home, i tant. I gran amiga, i des d'aquí li vull enviar un petó i una abraçada ben forta.
Molt bé. Què ens volies explicar, Ricard, sobre la Carme Serrallonga?
Bé, doncs, mira, jo he comentat que quan he sentit que parlàveu de la Carme, doncs el meu avi matern va ser un dels que va proposar a la Carme Serrallonga amb altres pares de fer l'escola, venint, preveient el que venia, i que un, van agafar una sèrie de professors que donaven classes a l'Institut d'Escola i van començar les classes a casa dels professors, perquè van començar inclús abans on entressin les tropes de Franco. Després van localitzar una torre...
Perdona, perquè m'agafi el dibuix. O sigui, l'escola i, per tant, les primeres classes comencen abans de l'arribada de les tropes i
sí,
comencen
a les
cases dels professors.
A casa dels professors. Que un dels professors era el Josep Obiols Pintor, pare d'en Raimon Obiols, i van començar a les cases dels professors perquè no tenien edifici. Aleshores em van trobar un edifici al carrer Emancipació, que va ser el primer edifici on hi va haver l'escola, que coses de casualitat de la vida, era un falangista.
Sí, és veritat.
Però que li va agafar un carinyo especial a la Carme Serrallonga, li va llogar amb un preu molt, molt barat perquè pogués fer l'escola, i li va dir concretament: Carme, esto del català se ha terminado. O sigui que la predicció va ser... En sèrio. Ostres, la predicció va ser bona,
Sí, realment.
O sigui que sí, jo tenia visió de futur.
Què devia pensar la Carme?
No, Ricard, era molt hàbil.
Clar, si et diuen, esto del català se ha terminado. Sí, sí. No. Por supuesto que se ha terminado.
La Carme Serrallonga, potser de les persones més intel·ligents que hem conegut, el que l'hem conegut, més culta, i amb una clarividència que el que havia de ser l'ensenyament i la formació de la persona fora del normal.
Tres quarts d'11 del matí, digues, Ricard, molt, molt breument, sisplau.
Sí, doncs això. I que em sembla, com ha dit la Carme, Sansa era una persona que imposava, perquè tenia un gran caràcter, però em sembla que puc afirmar que la immensa majoria dels alumnes hem tingut poques classes de la seva qualitat humana i literària. I, per tant, l'admiració que tenim és extraordinària. Jo, doncs, amb un altre company de classe, quan em vam adonar que el 2014 feia els 75 anys de l'escola, em vaig decidir a fer de comissari i vaig organitzar una exposició fa un any al Palau Robert, i haig de dir i donar les gràcies a tothom, perquè va haver una col·laboració d'exalumnes, alumnes, exprofessors, alumnes actuals, professors actuals.
Sí, ho he llegit, i tant.
Amb un èxit fantàstic.
El comissari eres tu, perdona, sí.
El comissari eres tu de l'exposició?
Sí.
Ah,
sí,
és l'exposició que ha comentat el Genís.
El parlaré classe,
correcte.
Val, carai.
Sí.
I em diuen que n'estàs preparant una altra, potser?
Bé, estic mirant a veure si precisament em puc fer una sobre, o en podem fer una sobre la Carme Serrallonga, sí.
Fantàstic, avisa.
La Carme Serrallonga, perquè es mereix el reconeixement i la difusió, doncs, que la seva personalitat i el seu mestratge va donar.
Ricard, moltíssimes gràcies. Digue'm. Pel testimoni.
No, i ara a vosaltres per haver-ne parlat i donar-nos aquesta possibilitat.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment. Adéu, bon dia.
Passa un minut a 3:45 del matí. Deixem aquí l'honorable... Vols quedar-te amb el Teros?
Sisplau.
Sí? Val, sí, doncs home. 2 minuts i anem amb... Tota aquella gent que demà vindreu a Barcelona, comenceu a pensar en què us heu de fixar en aquesta cruïlla, en el punt central de la manifestació de la Diada, que és el Passeig de Gràcia amb Aragó. De seguida el Xavier Teros ens explicarà algunes de les històries que hi poden haver succeït allà.